Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins.
Fanfàrria, eh? Riders of the Lost Ark, i ja em perdo. Escolteu, avui tenim ganes de parlar de cinema perquè, com us dèiem, dimarts Disney va aprofitar la Star Wars Celebration del 2023 per anunciar tres noves pel·lícules que no conformaran una trilogia. Això és històric en la franquícia. I que suposaran també el retorn de Daisy Ridley, protagonista de la darrera i també discutida saga de Star Wars, Rey Skywalker. Les tres pel·lícules estaran ambientades en èpoques diferents i ja tenen directors assignats, James Mangold, Dave Filoni i Sharmin Obaid-Sinoy. De fet, abastaran la cronologia pràcticament completa de la franquícia, ja que una d'aquestes pel·lícules, la dirigida per Mangold, transcorre durant l'alba dels Jedi, l'inici dels Jedi, és a dir, 25.000 anys abans de la primera trilogia. I el director l'ha definit, al seu cap, està com una pel·lícula d'èpica bíblica. Atenció, Jedi i èpica bíblica. Serà Obaid-Sinoy qui recuperarà Rey Skywalker, interpretada de nou per Daisy Ridley, com deia, com a constructora d'una ordre Jedi, en el que suposa una mena de coda de la trilogia protagonitzada per la protagonista més recent de la saga. I finalment, Filoni s'endinsarà en una època que coneix de sobres, aquella que s'ambienta en el Mandalorià, en The Mandalorian, i retratant un xoc entre la Nova República i el romanament imperial. En tot això, amb l'arribada del segon tràiler d'Indiana Jones i el dial del destí, volem parlar de com han envellit i què han donat de si aquestes sagues tan clàssiques i de posar-les en valor i valorar també els nous productes que estan llançant des de Disney. Per això hem quedat amb el crític de cinema, amic de la casa, amic del programa, el sempre brillant Carles Martínez. Carles, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Bueno, és que aquestes salutacions que em fas ja és que m'omplen el cor, Carles. T'ho dic de veritat. Com estàs? En què estàs ficat darrerament? Perquè recordem que el nostre estimat Carles està estudiant cinema, eh? Com ho portes, Carles, el tema?
Doncs mira, m'he donat compte de la importància de quan passes d'escriure crítica, que ets una mica com l'ermitany, no? Que estàs amb els teus llibres, amb les teves pel·lis, amb els teus textos, de sobte passes a dirigir i et dones compte que dirigir cinema és dirigir equips humans. Uh-huh. I és estar donant respostes contínuament, donant respostes a problemes que no t'havies plantejat mai.
Uh-huh. Per tant, jo sempre he tingut la sensació que dirigir ha de ser molt complex, perquè has de tenir, com tu dius, mil detalls al cap, evidentment amb el suport de tots els equips de les diferents àrees de la pel·lícula.
Exactament.
No? Però, clar,
fotografia, sí. Art, vestuari, maquillatge, so, l'ajudant de direcció. O sigui, em faig creus a l'important que és tenir un bon ajudant de direcció. Et pot canviar una pel·lícula completament. I clar, ara t'estic parlant, Rafa, des de l'experiència d'haver gravat el meu primer curtmetratge com a director i com a guionista amb gent de l'ESCAC i de fora de l'ESCAC, i l'estic editant tot just aquestes setmanes.
Uh-huh. Estàs amb el muntatge, llavors, no?
Exactament.
Escolta, i fes-nos 5 cèntims. No sé si es pot fer una mica d'espoiler, mai millor dit. No sé si una mica de què va.
Es pot. És un thriller sobre un segrest d'un esportista a Barcelona que de sobte desperta en un subterrani al Pirineu i ha d'escapar. Però què passa? Que aquest subterrani no és tan físic com sembla a simple vista, sinó que és una espècie de com una mena d'espai que té diferents lectures, no? Sí. És a dir, vindria a ser com un exercici d'estil thriller, però amb una capacitat simbòlica. Aquest seria una mica grans trets del que tinc entre mans, que és un projecte que ja t'anuncio, Rafa, que es titula Hold.
Hold.
És una història de resistència, la resistència de la dona contra les adversitats.
Escolta, doncs jo ja tinc ganes de veure... Saps quan es podrà... Quan ho tindràs llest, això?
Doncs m'agradaria pensar que d'aquí mes i mig ja podria tenir alguna cosa més o menys visible. Però ja et dic, la idea és poder-ho presentar a festivals. Uh-huh. I com tu saps, Rafa, tot el que es presenta a festivals no pot estar tan visible, diguéssim, a nivell YouTube o a nivell xarxes, més enllà del tràiler, el tràiler és l'única cosa que pot viatjar més per xarxes,
sí.
I és després de tota la temporada de festivals, de tota la temporada de premis de festivals, que els curts, diguéssim, ja pot sortir a la llum, visible per tothom. Ara vienen curves. Ara et puc dir que sí, és una temporada de molt dura.
Com deia Pep Guardiola, acordeu-vos els cinturons que venen curves. Escolta, però Carles, jo me n'alegro molt per tu, perquè coneixent-te, jo crec que és una experiència que deus estar gaudint i patint a la vegada moltíssim. Exactament. Escolta una cosa, estàs convidadíssim aquí al Camins a presentar el curt. Serà un plaer rebre't quan tu consideris que és el moment. O sigui, que estem en contacte i serà un plaer presentar aquí aquesta primera òpera prima de Carles Martínez Hall. Escolta, vinga, parlem una mica d'aquestes dues grans franquícies, Star Wars i Indiana Jones. Sagues que van començar a finals dels 70 i els 80 i han arribat fins avui, fins al 2023. En primer lloc, m'agradaria recordar que són dues pel·lícules creades, dos universos creats, tots dos, per George Lucas, que és creador de totes dues sagues, en col·laboració amb Steven Spielberg, en el cas d'Indiana Jones. Què ha significat per a la història del cinema tant Star Wars com Indiana Jones, Carles?
Bueno, clar, m'estàs parlant de dues de les sagues més importants, més destacades del cinema contemporani, del cinema postmodern també, perquè quan pensem tant en Indiana Jones com en Star Wars, en el fons del que estem parlant és de com Hollywood canvia el paradigma del cinema espectacle, de com Hollywood recupera una forma de fer cinema més clàssica, i a més clàssica vull dir un cinema d'aventures clàssic i un cinema de ciència-ficció clàssic, de sèrie B,
sí.
I li dona la volta convertint-ho en un gran, gran, grandíssim fenomen per a masses i amb vocació universal, no? És a dir, quan veiem les pel·lícules d'Indiana Jones i veiem aquest heroi que interpreta Harrison Ford, és fàcil poder pensar, doncs, potser en westerns de Howard Hawks o de John Ford, que de sobte és com si s'haguessin passat diverses pantalles, no? I ja donem per sentat que aquell és l'heroi que tot el poble necessita, no? L'heroi que en 5 minutets ja t'està demostrant que és una mena de superheroi a l'alçada d'un personatge, doncs, de venir de Marvel, però vaja, que t'està demostrant el valor que té, no? I en el cas de Star Wars, doncs, evidentment, com deia, no? Recupera aquesta sèrie B clàssica per donar-li la volta i per fer un poti-poti, perquè si una cosa és Star Wars, és com una espècie de refregit de moltes coses, del cinema de samurais, de Kurosawa, de la space opera d'Estats Units dels 50 i 60, o 70 inclús, però bàsicament ens trobem en això, no? En aquestes dues franquícies que s'han convertit en una autèntica religió per a moltíssims fans d'arreu del món.
Mira, l'altre dia en la conversa amb Mercè Raga, que ha donat peu a aquesta entrevista, perquè m'ha engrescat moltíssim amb Indiana Jones i tal, sortia una mica el debat de quina és millor, perquè clar, sí que és cert que tu feies ara esmena a que Star Wars ha esdevingut una mena de religió per moltíssims fans de tot el món, que van a convencions, que fan aquestes coses de disfressar-se, que utilitzen un llenguatge propi, etc. Indiana Jones està molt ben considerada, però no arriba a aquesta alçada. Però jo crec, sincerament, dins meu, Indiana Jones té més qualitat cinematogràfica que tota la saga Star Wars. No sé si estàs d'acord.
Aviam, Indiana Jones, sí, és que clar, estem parlant de com un director com Spielberg, amb aquest suport de Lucas que comentaves, doncs aixeca tot un cine a partir d'uns referents més clàssics. No, Spielberg sempre ha acostumat a jugar amb aquests referents clàssics. I jo sí que estic d'acord amb tu, Rafa, en què Indiana Jones, estem parlant de com Indiana Jones, doncs, tindria un pes major, però també et diré una cosa amb això, no sé si és una reflexió que ara em ve al cap, però em dona la sensació també que quan parlem d'aquestes sagues tan fortes, amb tot el moviment de gent que arrossega i de cosplayers i de fans, i quan se celebra una estrena tothom va veure-la com si fos una cerimònia contemporània, no? Clar, tinc la sensació que també acaba havent un punt de competició d'aviam quina és millor que l'altra, no? Fins i tot dins la mateixa saga, quina trilogia és millor que l'altra, no? Hi ha gent que, per exemple, en Star Wars és més d'una trilogia que d'una altra, no? I la tercera, diguéssim, arriba J.J. Abrams per dir, ei, nois, noies, fem les paus, els de la primera i els de la segona. No? Hi ha aquest esperit competitiu sobre una qüestió purament cinematogràfica, no? Com pot ser anar a veure una història al cinema.
Aquí, per posar una mica fil a l'agulla, en aquesta darrera trilogia de J.J. que va iniciar J.J. Abrams i va concloure J.J. Abrams, ha hagut molta polèmica perquè ha succeït una cosa, i parlem de l'univers Star Wars, que jo crec que és el que pitjor han portat els fans i els crítics en general, que és que les bases de l'univers Star Wars, els poders dels Jedi, la naturalesa dels Jedi lluminosos, els obscurs, etc., una mica s'han deixat de respectar. Jo tinc la impressió que a tu això no et desagrada, però a molta gent han pensat, bueno, si hi ha una base d'un univers alternatiu o un univers concret que és Star Wars, doncs això s'ha de respectar al màxim. És a dir, un Jedi no pot de sobte tenir un poder que mai ha tingut, no? Que mai ens han explicat. No sé com veus tu aquesta rebel·lió de la darrera saga per part dels directors.
Clar, és molt interessant el que em comentes, no? Perquè en la darrera saga, aquesta tercera trilogia, doncs hi ha hagut una mica de visions contraposades. És a dir, d'una banda, J.J. Abrams, amb el despertar de la força, diu, com deia, no? Anem a fer les paus, els que us agrada l'espectacle pop dels 70-80 i els que us agrada la filosofia dels midi-clorians de la segona trilogia, feu les paus. Però després què passa? Que arriba Rian Johnson amb Los Últimos Jedi i fa una broma i li treu ferro a la saga. I molta gent va sortir molt enfadada perquè deia, clar, veure Yoda cremant les sagrades escriptures del Jedi i a Luke Skywalker fent broma amb la força, doncs això no es pot permetre, no? Però bueno, jo crec que és una cosa molt interessant perquè, com dic, li està traient ferro, no? És a dir, no pot ser que siguem més papistes que el papa, no? En qüestions d'entreteniment, perquè hi ha gent que a vegades realment agafa productes i formes d'espectacle, com pot ser una pel·lícula Star Wars, i pensa que allò no es pot tocar de cap de les maneres.
Sí, hi ha fundamentalistes de Star Wars.
Exactament. Llavors jo crec que està bé que se li tregui ferro i que es busquin coses que d'alguna manera se separin d'aquest camí mitificador que molta gent havia estat alimentant, no? Per això et dic que Los Últimos Jedi de Rian Johnson em sembla una pel·lícula més que recomanable.
Tu ets fan. Escolta, Carles, fem una pausa, 2 minuts de publicitat i rematem la conversa parlant d'Indiana Jones, del que se'ns ve a sobre i del que ha significat la saga, d'acord?
Fantàstic.
Vinga, pausa molt petita i tornem. Que no puc evitar-lo. Tot el dia, ja m'ho deia la Júlia Julve, amb la fanfàrria al cap. Carles, continues amb nosaltres, eh?
Aquí estic.
La saga original d'Indiana Jones, dirigida per Steven Spielberg, En busca de l'arca perdida, El temple maleït i La darrera creuada. No et sembla que cada pel·lícula és millor que l'anterior, Carles?
Totalment. És una barbaritat.
A tope.
És que és com la nostra infància, la nostra nostàlgia, és com un refugi, Rafa, aquesta saga.
Sí. I a més et dic una cosa, és que jo crec que és l'única vegada, podríem parlar del Padrí, no?, també, l'única vegada en la història del cinema en què una seqüela o preqüela, perquè en aquest cas recordem que El temple maleït és una preqüela, succeeix 4 anys abans que En busca de l'arca perdida. Doncs és que és curiosíssim, perquè normalment hi ha una pel·lícula genial, parlem per exemple de Jurassic Park. Jurassic Park és genial, les seqüeles doncs són dignes, però no arriben a la genialitat, no? Hi ha moltíssims casos. En aquest cas, el senyor Spielberg i el senyor Lucas inventen el personatge, fan una pel·lícula meravellosa, En busca de l'arca perdida, i la següent que fan millora la primera, i la següent que fan millora les dues anteriors. Tot i que cadascun podem tenir les nostres preferències, perquè jo, considerant La última cruzada com la millor de la saga, la que em té el cor robat és El temple maleït.
Totalment. És que, vull dir, són pel·lícules, com dic, no? És a dir, que formen part del estan en l'imaginari actiu, no? I realment és superinteressant la forma en com es treballa aquest sentit de l'aventura, no? Que bàsicament és un sentit que no para. És a dir, hi ha una qüestió del ritme en les pel·lícules d'Indiana Jones que jo crec que no... És imbatible, no? I amb els personatges que anem trobant i que la nova pel·lícula del Dial del Destino recuperem. Recuperem aquest John Rhys-Davies com a ajudant de l'Indy. Ara que comentaves en el cas de l'última cruzada, la figura de Sean Connery, desgraciadament, va, va morir recentment, no?
És que la química entre Sean Connery i Harrison Ford en la pel·lícula és de les més fortes que jo he vist mai a la pantalla.
Totalment. I el Temple del Sol, brutal, en el cas del Temple del Sol, amb un personatge que... Ai, el Temple del Sol, què dic? Que ara no, ara em balla el títol.
Sí.
En el cas de...
El Temple Maleït.
El Temple Maleït, exacte. És que em surt el Temple del Sol, fixa't.
És l'Imperi del Sol. Ara estàs anant a una altra pel·lícula de Spielberg, l'Imperi del Sol.
Impossible, un crossover impossible.
El Temple del Sol. Sí, sí.
El Temple Maleït, amb aquest Ki Hui Kwan, que fa poc vam veure...
Tapón.
La vez, sí. En totes partes. Que sortia com un nen, i era un nen en el que, en el fons, jo com a espectador petit, m'hi veia reconegut, no? És a dir, aquesta idea de veure l'espectacle des de la mirada d'un nen.
Home, i a més hi ha una seqüència fantàstica en el Temple Maleït, que és quan estan barallant-se tots dos, tant Tapón com Indiana Jones, contra dos dels dolents de la secta Togi. Un d'ells és el nen. Hi ha com una baralla paral·lela en què fan aquest paral·lelisme entre l'aventura del nen i l'aventura de l'adult, no?
Sí.
I aquesta identificació és total. I, per cert, tenim Harrison Ford a les dues franquícies, Han Solo i el Dr. Jones. Ahí és nada.
Totalment. És inseparable.
Aquest home és que, i dius, bueno, és que és Han Solo i Indiana Jones, és que és increïble.
I a més és curiós perquè ara que dius, en el cas de Han Solo, per exemple, quan vèiem l'ascenso de Skywalker, el Despertar de la Fuerza,
sí.
Estic parlant de la nova trilogia.
Sí, perquè allà...
El Despertar de la Fuerza.
Sí.
Està jugant a... no tant amb la figura de Han Solo, sinó amb ell mateix, no? Tu estàs veient a Harrison Ford allà directament.
Sí.
No?
Sí. Tens tota la raó, perquè al final és un d'aquests actors que té poca versatilitat però molta personalitat, jo diria. És així.
Exactament.
És així. Pot ser, ara parlàvem, el Temple Maleït és fantàstic, però pot ser l'última cruzada és la pel·lícula més completa de totes?
Jo crec que, perfectament podria ser la més completa. La que és com l'espectacle total i definitiu d'aquesta primera trilogia que com apuntes és una mica el refugi, no? El refugi en trobem a l'Indiana i sobretot amb la figura de Sean Connery com a figura paterna, com es juga amb tot el tema dels enemics, aquest Tercer Reich en una història d'aventures, aquest final de les proves.
Bueno.
Aquestes proves quasi que és com una mena d'Hèrcules
de
Harrison Ford en aquest final, no? I com juga amb la memòria feudal, no?
És que hi ha una cosa increïble, perquè...
Campbell.
Hi ha una cosa increïble, Carles, perquè la figura d'Indiana Jones, que és un erudit, que és un professor d'universitat, no?, que és un arqueòleg, i normalment sempre les seves aventures tenen a veure amb la força, el làtigo, el tal, enfrontar-se als enemics. La part final, la darrera prova de la última cruzada, és pura intel·ligència. És a dir, ha d'interpretar amb la seva... amb el seu coco, doncs els escrits que ha fet el seu pare per superar les proves i arribar al Sant Grial.
Exactament. Ara que dius la figura del pare, és a dir, aquí Harrison Ford està utilitzant el que li va ensenyar el pare, Sean Connery, de la mateixa manera que Steven Spielberg està utilitzant l'aventura com li van ensenyar els seus pares, els directors del Hollywood clàssic.
Ai, Carles, aquí ens has fet aquest crucaeta d'ulls a los Fabelmans. Escolta una cosa, tan dolenta és la Calavera de Cristal?
Jo també la defenso, És a dir, jo no és una pel·lícula que et diré que no s'ha de veure, crec que s'ha de veure, evidentment no està a l'alçada de la trilogia, però escolta, és un experiment la mar de divertit.
Jo vaig sortir del cinema amb molt dolentes sensacions i revisant-la és cert que és una pel·lícula que com a mínim s'aguanta, com a mínim s'aguanta. Escolta, digues.
És una paròdia.
és que sí, té algun punt que dius, aquí em grinyola molt, després del que hem viscut en la trilogia original. Ja per acabar, què esperances tens del Dial del Destí? La primera pel·lícula, recordem, de la saga que no dirigirà Spielberg.
Bueno, jo diria que ara mateix la sensació que tinc, que és la que vaig viure veient el tràiler, és de gallina de piel.
Totalment.
¿Vale? És a dir, jo vaig veure el tràiler amb Sympathy for the Devil del Rolling, sonant, a l'Indiana de jove, a la Phoebe Waller-Bridge de Fillola, torna a aparèixer John Rhys-Davies com a Sala.
Sí.
Mads Mikkelsen de dolent. Mads Mikkelsen, que havia fet de Le Chiffre a Casino Royale, eh?
Sí.
Sobte el... Bueno, o sigui, jo, per mi és una de les pel·lis més esperades d'aquest any.
Un altre personatge que està a Star Wars, com a dolent.
Com a dolent en
Indiana Jones i com a protagonista també en la pel·lícula... Ara no em surt el nom, la de... Ai... Sí. Com és?
Sí.
No en sortirà.
La de...
Quin sí, moment. Rogue One.
Exactament.
Rogue One. Una gran pel·lícula, per cert. Escolta, Carles, fem una cosa. Tenim les dues bandes sonores, Star Wars i Indiana Jones. Et poso una i et poso l'altra. A veure què sents.
Aviam.
John Williams. Què t'inspira la banda sonora de Star Wars?
M'inspira plaer. Il·lusió d'infància.
Il·lusió d'infància. I Indiana Jones. Ai. Carles, aquesta què?
Aquesta m'inspira aixecar-me molt aviat al matí i menjar-me el dia.
Ai, Carles, ets fantàstic. Jo és que no sé en quina em quedo perquè John Williams per mi és, nostre senyor. Escolta, Carles Martínez, crític de cinema, que està currant moltíssim, aprenent moltes coses a l'ESCAC i que ja està preparant el seu primer curt, que jo tinc moltíssimes ganes de veure. Mil gràcies per estar amb nosaltres aquest dijous i ajudar-nos a parlar d'aquest cinema que tenim insertat dins de nosaltres, sota la pell i els sentiments, i esperem poder viure un indi 5, un Indiana Jones i el Dial del Destí a l'alçada del que el personatge es mereix. Carles, molts ànims i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i arriba un altre aventurer, en aquest cas de l'economia, una altra persona gran, com Harrison Ford, Salvador Aragonés.